benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions al Congrés i al Senat espanyols que tindran lloc aquest diumenge. Ja ens acompanya als estudis de Cugat.cat Pere Soler, portaveu del PSC, que ve a explicar el programa de la formació socialista de cara a aquests comicis. Molt bon dia, senyor Soler.
Molt bon dia a vosaltres.
Moltes gràcies per haver vingut a Cugat.cat per parlar del programa electoral del PSC i del PSOE. Una de les qüestions que s'està tractant en aquestes entrevistes i en aquestes setmanes d'eleccions és la relació entre Catalunya i Espanya. El PSC i el PSOE fan una aposta per una reforma federal de la Constitució espanyola i consideren, diuen, necessari sotmetre a referèndum aquesta reforma constitucional. A grans trets, què inclouria aquesta reforma constitucional que vostès proposen?
Home, el que és obvi és que en aquests moments la situació a Catalunya i Espanya, si m'ho permets dir, també ha de canviar. No? I per tant, nosaltres el que fem és una aposta per reformular una mica quina és l'estructura d'Estat. I en aquesta estructura d'Estat cercar aquell encaix que millor pot esdevenir pel futur de Catalunya, pel present i pel futur de Catalunya, en els propers anys. Aleshores, com tothom ja sap, nosaltres fem una aposta per la reformulació de la Constitució i avançar cap a un Estat federal, on les estructures federals doncs, han d'alguna manera implicar a tot el que seria el territori.
Quines complicitats tindran al Congrés, tenint en compte que PP i Ciutadans ja han dit que no estan per reformes constitucionals federals, i també tenint en compte doncs, que els dos terços no estarien allà presents, si tenim en compte les enquestes?
Bé, les complicitats es van guanyant dia a dia. Fa també qüestió d'un any se'ns qüestionava si a l'altra banda, a la banda dels socialistes espanyols, del PSOE, teníem la porta oberta o ens escoltaven. Està clar que ara sí, perquè està immers en el seu programa electoral i per tant hem estat capaços, a través del diàleg i a través del consens, a través d'allò que es va anomenar en el seu moment l'acord de Granada, doncs implicar el Partit del Socialista Obrer Espanyol a apostar cap a aquest estat federal i fer-li veure que és la millor solució. Per tant, les complicitats pot ser la primera força política que guanyi a partir del dia 20, si és el PSOE, i a partir d'aquí cercar aquelles altres complicitats més progressistes que poden ser, com podrien ser Podem o podrien ser altres grups doncs, de menor significació representativa si Ciutadans es veu que no està per la feina. Evidentment, no esperem res del PP en aquest moment. Recordem que tampoc ells van d'alguna manera donar suport a l'actual Constitució, encara que ara s'emmirallin amb ella.
I si no s'arriba als dos terços, com es pot desencallar la situació entre Catalunya i Espanya?
No, seguirem buscant i segur d'aconseguir
els
dos terços. No, li asseguro que no arribarem tant de temps com la paràlisi que estem patint a Catalunya.
No inclouen de cap manera la possibilitat d'un referèndum d'independència per a Catalunya? El dret a decidir i a la nul·litat?
No, senzillament que nosaltres no és que haguem d'apostar per un dret a decidir, senzillament que la nostra aposta és per reformular aquest estat en què hi hagi una altra estructura i unes altres relacions entre Catalunya i Espanya. Nosaltres no volem independitzar-nos de l'estat espanyol, o sigui, que Catalunya s'independitzi de l'estat espanyol. I llavors el que proposem és aquesta nova relació, aquest nou marc de relacions amb un seguit de blindatges de competencials, amb un nou pacte fiscal federal, amb un seguit de qüestions en què els catalans i les catalanes ens sentim còmodes amb aquest estat, perquè anant plegats a Europa som una veu molt més forta.
Però no ho decidirem els catalans només, perquè si això parteix d'una reforma constitucional vol dir que necessita aquests dos terços i vol dir que el futur de Catalunya està en mans dels diputats d'Àlaba, de Castella, de Galícia, d'Andalusia, vol dir que Catalunya no és un subjecte polític que pugui decidir lliurement el seu futur.
Bueno, però és que Catalunya decidirà el futur conjuntament amb aquesta nova estructura d'estat, conjuntament com ho deixaran els extremenys de la seva manera, del seu territori, els gallecs o els andalusos. És a dir, nosaltres el que proposem no és fer una petita parcel·la i decidir aquesta petita parcel·la, sinó reformulem, fem una sotregada a tot l'estat i que tothom s'hi senti còmode, perquè igual els andalusos no s'hi senten còmode amb aquesta proposta d'estat federal, igual poden dir que no, no té res a veure. Explorem aquesta via i després ja veurem.
Però que quedi clar, els catalans no podran decidir mai unilateralment el seu futur.
És que ningú
si vostès manen.
És que ningú, pot decidir unilateralment el seu futur. I a més el procés d'autodeterminació està reconegut per la Carta dels Drets Humans, per la ONU, en aquest cas, en què diu que són aquelles comunitats que estan en una situació d'opressió. I Catalunya en aquests moments no pateix cap tipus d'opressió.
Però els quebequesos i els escocesos sí que han pogut tenir l'oportunitat de decidir unilateralment el seu futur.
Bueno, els quebequesos i els escocesos han fet un procés jo no diré que la inversa dels catalans, però molt, molt dispar de lo que estem fent aquí. Jo crec que ells s'han assegut en una taula i no han proposat, en tot cas, no han proposat una consulta, un referèndum, fins que no ha estat acordat amb l'Estat, en aquest cas. I això és el que no han fet aquí.
Una qüestió que m'agradaria que m'expliqués d'aquesta proposta de reforma federal, el trasllat del Senat a Barcelona i la seva reforma. Exactament en què consistiria aquesta reforma del Senat?
Bueno, la reforma del Senat consisteix en diverses qüestions. Primer, otorgar-li un paper, que és el que ha de tenir la representació territorial dels diferents territoris. Ara, en aquest moment, diem comunitats autònomes perquè és com està estructurat, però hi podem dir territoris federals, hi podem dir estats federals, no sé, el nom no fa la cosa en aquesta qüestió. Primer, no hauria de ser aquesta càmera de representació i on es dirimissin tots aquells problemes territorials i que es poguessin coordinar les polítiques a nivell territorial. Em farà ser això del trasllat del Senat a Barcelona perquè jo ho trobo un fet simbòlic. Però més enllà del fet simbòlic d'on està el Senat, jo crec que el que es pot traspuar és una voluntat de descentralització. Uns recentralitzen i uns altres descentralitzen. Llavors el fet de portar el Senat és igual, perquè si l'operativa i les funcions del Senat és el mateix a Barcelona, a Madrid que a Bilbao, doncs ens ha de semblar un fet simbòlic.
Buscant això del trasllat del Senat, tira de maroteca, i troba que la primera proposta que hi ha de trasllat del Senat és del 26 de gener del 1992, ho va dir Pasqual Maragall en una entrevista a La Vanguardia. Vostès han governat durant molts anys i durant aquests anys no han fet res per aquest trasllat i per aquesta voluntat de centralització que faltava.
La maquinària de l'Estat és molt pesant, ja li dic jo. La maquinària
l'any 92,
Sí.
Eren molt joves.
Bueno, però la maquinària de l'Estat és molt pesant. Llavors, què passa? Doncs quan hi ha un reconeixement d'una capitalitat d'un estat, com és en aquest cas és Madrid, darrere hi ha un seguit de conseqüències, hi ha un seguit de derivades econòmiques, hi ha un seguit de derivades de treballadors i treballadores. Prova d'això va ser quan es va decidir traslladar la CT, la de telecomunicacions, a Barcelona, i en principi va haver una descentralització i va venir la seu aquí. Clar, el PP el primer que va fer va ser desmantellar-la i tornar-la cap a Madrid. Clar, quan tu creus en un estat descentralitzat, pots jugar aquesta carta. Per què Pasqual Maragall va fer aquesta aportació de descentralització? Però és que Pasqual Maragall no només va fer això amb l'estat espanyol, sinó que va intentar descentralitzar també algun dels organismes europeus. Quan es parlava de l'Europa de les regions, i nosaltres ho seguim creient, amb l'Europa de les regions transfrontereres, que podíem parlar de tot l'eix mediterrani, perquè així econòmicament i a nivell d'infraestructures es reconeix, els que treballem en àrees metropolitanes sabem que la frontera només senzillament és una barrera, però que en canvi, diguéssim, els fluxos de persones, els fluxos de mercaderies i els fluxos econòmics, doncs va molt més enllà de les fronteres. Quan estem parlant d'això, diguéssim que les capitalitats perden sentit, i en aquest moment sí que podem descentralitzar. Però si ens posem en un nivell local, podríem parlar del mateix amb les entitats municipals descentralitzades o amb els districtes o amb els barris. És a dir, quan un té la voluntat i la capacitat política de voler descentralitzar, es pot fer.
Però vostès creuen que convenceran 2 milions d'independentistes de voler-se quedar a l'estat espanyol amb el trasllat del Senat?
No, però si jo li dic que aquesta és una proposta simbòlica, això és un fet que està en el programa electoral i que està... Bueno, em sembla que no està ni en el programa electoral.
En el seu manifest surt.
És en el manifest, correcte.
O sigui que no porta ni en el programa el PSOE.
No, però està en el manifest del PSC, que són aquestes relacions que tenim entre els socialistes espanyols i els socialistes catalans, però és, a vegades en un manifest i en un programa electoral porta coses molt concretes que el que volen mostrar és el simbolisme de l'acció més enllà del propi trasllat i de posar...
Que per cert, aquesta proposta del Senat coincideix amb la que va fer Societat Civil Catalana també el 2014, que demanava traslladar al Senat o al Tribunal Constitucional a Barcelona perquè els catalans se sentin estimats per Espanya.
No, jo no crec que aquest sigui el sentiment. Ara que coincidim amb Societat Civil Catalana, també segurament coincidim amb algun postulat d'esquerra en polítiques socials o amb algun postulat econòmic amb alguna de les qüestions que predicava la CUP en les anteriors campanyes electorals. És a dir, la coincidència programàtica amb moltes forces polítiques, tant de dretes com d'esquerra, en determinats punts no ens ha de fer patir.
En aquesta situació de Catalunya i Espanya, els socialistes no en són també responsables? Ho dic pel apoyaré de Zapatero a l'Estatut que no es va complir i per Guerra que va dir, nos hemos cepillado l'Estatut. Els socialistes, el PSOE, no és responsable també d'aquesta situació en què ens trobem ara?
Sí, som corresponsables, sí, evidentment. I la responsabilitat del PSC també és gran, perquè doncs, també va haver un moment doncs, que ens vàrem obligar a fer molta pedagogia, i fruit d'aquesta pedagogia i d'aquests anys i d'aquesta responsabilitat n'ha sortit aquest pacte d'introduir la construcció d'un nou model d'estat que és a nivell federal. A veure, jo estava en aquell míting que el José Luis Rodríguez Zapatero va dir això. Més enllà de les paraules estrictament, jo crec que els catalans ens hem de quedar amb la idea de que es va reformular un estatut, que es va avançar i que el nivell d'autogovern que té o que tenia l'estatut que es va intentar aprovar el 2006, però també el fruit de l'estatut aprovat finalment el 2006 després del senyor Guerra, del capítol del senyor Guerra, és un estatut que ens otorga un autogovern molt important en el nostre país. Hi ha lands, hi ha departaments en determinats a Suïssa, per exemple, que tenen menys marc competencial que el que té Catalunya en aquest moment.
Senyor Pere Soler, és que no funcionen els trens de Renfe a l'àrea metropolitana. Ho dic, de veritat l'autogovern de Catalunya és suficient, tenint en compte que s'ha traspassat, és prou diners per gestionar el dia a dia de la ciutadania? Ja sé que aquest exemple és...
Precisament, que
hi ha Catalunya té un autogovern potent com per millorar el dia a dia de les seves capes populars, perquè el teixit empresarial tiri endavant, tenint en compte els exemples que ens trobem cada dia, que no pot pagar ni les farmàcies.
Miri, el teixit productiu català és el més important de l'Estat, ja li dic. El motor, i li puc dir així, el motor productiu industrial de l'Estat no és ni tan sols Catalunya, sinó és l'àrea metropolitana de Barcelona. I aquest motor funciona a pesar de tenir una mancança d'infraestructures, a pesar de tenir una mancança de finançament, a pesar de tenir un seguit de qüestions. Vostè m'ha barrejat aquí uns temes de finançament des de la Generalitat, m'ha fet un barreig important. Evidentment que hem d'apostar a les infraestructures i evidentment que nosaltres haguéssim apostat més pel corredor del Mediterrani que arribi a la B a Guadalajara. Evidentment, perquè tenim aquesta visió.
No, jo ho deia perquè si l'autogovern és tan potent, doncs aquestes coses tan òbvies com que funcionin els trens, com que es puguin pagar les farmàcies, estarien superades.
L'autogovern és potent en el paper. Una altra cosa és com s'exerceix aquest autogovern. Hem tingut un govern de paràlisi en els darrers 4 anys, deixem-me anar, des que Artur Mas va guanyar les eleccions, provocat, també li dic, amb certa qüestió, provocat també per una manca de finançament. Provocat per una crisi. I vull recordar que la crisi no la va provocar el senyor Zapatero, sinó que va ser una crisi mundial i que es van intentar posar les bases per minimitzar. Però aquesta crisi era molt més profunda. A moments d'ara encara no s'està sortint de la crisi. El que s'està sortint és de la recessió econòmica. I abans no veiem els ciutadans i ciutadanes a les nostres butxaques, passaran encara alguns anys, perquè Europa ja ens està dient que el govern que surti s'haurà d'ajustar en els propers pressupostos dels propers anys. Per tant, anem una mica al tanto de dir sortim de la crisi, perquè encara estem veient les orelles del llop. Llavors, sí que és cert que aquest autogovern s'ha de complementar amb un acord de finançament important. Vostè abans em parlava de l'Estatut. L'Estatut tenia unes disposicions addicionals que el que feien era intentar blindar tot aquest suport a les infraestructures catalanes per treure-les de la situació encallada en què estaven. Evidentment. Per això nosaltres proposem un nou pacte fiscal, però en diem federal, on els principis d'ordinalitat i els principis de solidaritat entre els territoris doncs ha de permetre aquest desenvolupament ja no de l'Estatut, sinó de l'Espanya federal. Llavors, aquest nou pacte federal no ens ha de passar el que ens ha passat fins ara. I, evidentment, s'ha de pactar aquell deute, d'alguna manera, de l'Estat respecte a les comunitats autònomes. I una cosa important, i així l'introdueixo un dels punts del nostre programa, és que nosaltres portem en el programa una quitança del que serien les actuals comunitats autònomes dels territoris respecte a l'Estat, per tal que no comencéssim amb un ofec econòmic d'aquests nous territoris o de les comunitats autònomes.
Fet referència a la crisi, una de les conseqüències és l'atur, una taxa superior al 20%, a grans trets, què faria el PSC i el PSOE al Congrés i al Senat per intentar reduir aquesta xifra d'atur?
Home, una de les coses importants és derogar la reforma laboral que hi ha hagut. En aquest moment, els drets dels treballadors i treballadores del nostre país i del nostre estat doncs han patit una minva de drets socials i de drets econòmics. Hi ha hagut una baixada de salaris, hi ha hagut una baixada també, una pujada d'impostos, el que això significa que el que fa, si em permet,
li buscaré, sí, perquè, no es faltaria.
No, així es parlarem una miqueta més
amb polític, dades.
Amb dades una miqueta, bueno, amb dades o almenys amb propostes, no? Doncs el que nosaltres intentem és portar un seguit de propostes per potenciar el treball i el treball digne, amb salaris dignes, sobrepassar aquesta lluita de la precarietat laboral que hi ha en aquests moments. I, com li deia, impulsar un nou estatut del treballador on com es diria això, els acords col·lectius, no es vagin minvat amb el que seria la nova normativa de la llei laboral. És a dir, el que hem de fer és de protegir el treball. Hem de dignificar aquest treball. Estem intentant augmentar el nombre de treballadors fixos, però a la vegada dignificar aquells treballs parcials, perquè no tothom vol treballar 8 hores o no tothom pot treballar 8 hores. Hi ha col·lectius doncs, que estarien interessats en treballar menys hores, per exemple, estudiants. I per nosaltres és una prioritat a fomentar l'ocupació. Els plans d'ocupació estan bé, però és un pedaç, i el que hem de fer és la creació d'una ocupació estable i digna.
Abans ha criticat el Partit Popular per les seves polítiques d'ocupació, però jo li trec una dada. El 2011 el PSOE, quan va deixar el govern espanyol, va marxar amb 5,3 milions d'aturats. El PP acabarà aquesta legislatura amb 4,8 milions d'aturats.
Bé, les xifres econòmiques en aquest sentit són bastant enganyoses. El que passa és que quan s'agafen les xifres es veu el nombre de contractes, però en canvi han baixat les afiliacions a la Seguretat Social. Això vol dir alguna cosa. Quan tenim que el nombre de dies de mitjana de contractuals són de 53 dies i que el 25% d'aquests contractes són per menys d'una setmana, estem dient que hi ha una precarietat laboral importantíssima. El nombre de treballadors, possiblement no queda molt bé el dir, però el nombre de treballadors que treballaven fa 4 anys cobraven un salari molt superior i amb una pressió fiscal molt inferior a la d'ara. I per tant, aquesta comparativa ens serveix per xifrar-ho, no? Perquè quan agafem les xifres hauríem de veure realment el nombre de treballadors actuals i que no van encadenant contractes ara sí, ara no, ara sí, ara no, que això fa que el sumatori total hi hagi aquest diferencial. En aquest moment hi ha 100.000 treballadors menys a
l'Estat. Però l'increment d'impostos era per complir el dèficit que s'havia de complir perquè hi havia hagut una reforma constitucional a la qual vostès van donar suport amb el Partit Popular de matinada.
De matinada?
Sí, de matinada, va ser una cosa,
sí,
de matinada.
Sí, sí.
Vull dir que aquest dèficit s'havia de complir, s'havia de treure diners d'algun lloc, va haver-hi aquest increment de la pressió fiscal, ja sé que el PP va dir que no hi hauria increment de la pressió fiscal, però vull dir que vostès en part també van estar en aquesta decisió política.
Sí, sempre parlen de l'article 135, de la reforma de l'article 135 de la Constitució Espanyola, i no parlen mai de l'article 135.4. Aquest 135.4 que va ser el que es va introduir que va ser introduït pel grup parlamentari socialista, deia que en temps de crisi i en situació d'emergència social no s'aplicaria l'article 135. I dic perquè llavors tothom fa cas dels articles. O sigui, mirem el 135, però mirem el 135.4. A que no el coneixia vostè?
No, jo li pregunto per què van fer vostès, no? Que no el conegui, no el conegui.
A que no el coneixia?
Que no fa la Constitució Espanyola?
I vam blindar que en aquells moments de crisi i en aquells moments d'emergència social no s'aplicaria el 135.
I hi ha hagut un incompliment de la Constitució aleshores?
Hi ha hagut un incompliment i ja està.
I ho han denunciat vostès?
I ja està als tribunals.
Una altra qüestió. Aposten per la creació de l'ingrés mínim vital, el que seria la renda garantida de ciutadania. Quina quantitat seria la que rebien les persones que es poguessin acollir a aquesta mesura que tiren vostès endavant?
Doncs miri, en aquests moments estem comptant que seria al costat dels 1.000 euros aproximadament, que seria el que seria més o menys, diguéssim, recomanable. Nosaltres apostem també per aquest augment, per l'augment no només d'aquesta renda garantida, sinó també del salari mínim interprofessional i adequar, evidentment, les pensions en aquest sentit. Nosaltres creiem que a partir d'aquí es podria intentar incentivar no l'economia, sinó incentivar les famílies a ser més feliços. Perquè aquest rol de que cobri més perquè gastin més, a vegades és pervers.
Sí, però ha d'haver-hi creixement de l'economia.
Evidentment, Per tant, no té cap sentit, no té cap sentit l'augment de salaris si no hi ha una reactivació econòmica i no hi ha un desenvolupament de l'economia o un creixement de l'economia, i no posem les bases perquè aquesta economia que creixi dintre de 2 anys mori, que és el que ens passa a moltes de les empreses o molts dels emprenedors que en aquests moments doncs, fan el seu projecte econòmic, el seu projecte de vida, o que creuen que és el seu projecte de vida, i que sí, se'ls empara durant els 2 primers anys i després al cap de 2 anys doncs, es queden sols i fracassen en el negoci.
Pel que fa al món local, deixen clar en el seu manifest en el programa que suspendran l'Arsal, que la faran tirar enrere. Jo li voldria preguntar, més enllà de l'Arsal, un cop en facin aquesta suspensió, aquesta derogació, quina alternativa o quin model pels ajuntaments proposaria el PSC i el PSOE?
Nosaltres el que proposem és un pacte sobre el model d'Estat, que li deia. O sigui, el model local hauria d'estar reconegut i hauria d'estar blindat en la Constitució, i per tant, i en aquest pacte fiscal federal que parlem, també hauria d'haver-hi clàusules, ara no trobo els papers dels ajuntaments, no. Haurien d'estar blindats també el que són les clàusules del finançament local. En aquest cas, doncs, com vostè ha dit, donaríem suport precisament per facilitar aquest paper de protagonista que tenen els ajuntaments com a prestadors de serveis de proximitat, en qüestions d'aturs, en combatre la desigualtat sobretot, en temes de la pobresa alimentària, en temes de la pobresa energètica. És a dir, nosaltres som conscients, perquè som un partit municipalista, que els ajuntaments són la primera frontera, el primer xoc en què es troben els ciutadans i acuden els ajuntaments. I per tant, hem d'apostar per aquests ajuntaments. A part, vostè ho ha dit, la derogació de l'Arsal i una nova llei de règim local que el que faci doncs, és aquest reforç de l'autonomia pròpia local, és a dir, aquelles competències que en aquest moment es diuen impròpies i que, és curiós això de l'Arsal, no? Perquè primer ens diuen l'Arsal, després ens diuen no, però no facin cas d'aquests capítols de l'Arsal perquè...
S'ha quedat suspès a l'espera d'una nova llei de finançament local.
Correcte, llavors nosaltres el que no volem és aquest tripijocs, hem de definir quins són el marc de competències a nivell local, i en tot cas aquesta llei acompanyem una llei d'hisendes locals, els recursos econòmics, doncs que el que es faci amb rigor i amb una estabilitat a llarga durada i amb termes de proporcionalitat poblacional i també territorial.
En el seu programa i manifest parlen sobretot de garantir el dret a l'habitatge a la ciutadania. El que passa que els altres partits que es presenten a les eleccions critiquen el PSC perquè la número 1, Carme Chacón, quan era ministra d'Habitatge, va intentar impulsar una llei de desnonaments exprés, fins i tot amb 10 jutjats especialitzats.
Però no és cert, jo li dic, no és cert.
Segur? No, perquè he vist el vídeo en què ella ho explica en una roda de premsa després del Consell de Ministres.
Correcte, però no és ben bé així, i això, com que sabia que em cauria aquesta pregunta, me l'he preparat.
Però vaja, es volia impulsar el desnonament express per part de la candidata
del PSC? La llei que es deia Llei de l'Agilització de Mesures de Desnonaments. I aquesta llei el que pretenia era introduir una agilització dels desnonaments entre particulars. Només entre particulars. Per què? Perquè en aquell moment estaven en un context econòmic en què hi havia una manca d'habitatge, hi havia persones doncs, que no pagaven, però que afectava directament sobre els particulars. I a més, deixi'm recordar que aquesta llei no va ser aprovada ni va ser tramesa per la...
He dit que va proposar, eh?
Sí. Va ser aprovada durant el mandat, diguéssim, o durant la ministra Beatriz Corredor. Per tant, no va ser. Ella va proposar aquests mecanismes per agilitzar el que era una situació contractual entre particulars, mai entre entitats financeres. I llavors el que feia aquesta llei és que intentava provocar aquesta agilització perquè els particulars que es veiessin afectats, és com si vostè té un pis que hi viu i un pis que té llogat.
No té aquesta sort,
jo tampoc, eh? Doncs el que intentava és precisament mediar entre aquestes dues parts i agilitzar, perquè si no els processos es feien molt llargs. Un propietari particular que tingués un llogater que no li pagués podia trigar fins a 5, 6 i 7 anys perquè realment s'alçés la seva vivenda. Clar, la situació canvia davant del dèficit d'habitatge, davant de la crisi econòmica i davant de l'entrada i l'irrupció de les entitats financeres i les immobiliàries en el camp de l'habitatge. En aquell moment, la llei que proposaven d'agilització va deixar de tenir no vigència sinó sentit.
Últimes preguntes de l'entrevista perquè queden 5 minuts per acabar.
Em permet un moment?
Sí, molt breument.
No, molt breument. L'error i li dic així, l'error va ser no modificar la llei hipotecària. Perquè en aquell moment sí que haguéssim hagut de preveure que podia passar el que ha passat fins ara, i en aquell moment sí que l'error va ser no modificar la llei hipotecària, però bé.
Creuen que poden guanyar les eleccions diumenge a tot l'Estat, si la primera força?
No ho crec, estic segur. Que serem la primera força a Madrid, amb Pedro Chacón, i aquí a Catalunya, amb Pedro Chacón.
Pedro Chacón, no. Amb Pedro Chacón,
perquè serà amb Pedro Sánchez i amb Carme Chacón. Per tant, tindrem una majoria a Madrid. Ara els nervis van...
I a Catalunya? A Catalunya? Perquè totes les enquestes diuen que hi ha una mena de quàdruple empat.
A veure, és evident que les tendències són aquestes, que hi hagi un quadruple, jo diria quintuple empat, perquè entre 7 i 10, que són el que diuen les enquestes, perquè si posem en comú Ciutadans, Democràcia i Llibertat, Esquerra i nosaltres, el Partit dels Socialistes, per mi són 5 forces que estan batallant, diguéssim, per aquesta franja de diputats. Nosaltres creiem que guanyarem les eleccions aquí a Catalunya. El Parlament de Catalunya ens en donava 8, en vam treure al final les que vam treure. Nosaltres sempre les enquestes ens castiguen. Les enquestes estan molt bé per veure quines són les tendències, sobretot a les noves formacions que rompen, i ja veurem el diumenge que ens deparen els resultats.
I a Sant Cugat van ser la tercera força fa 4 anys. Mm-hmm. Quina aspiració, quin és el resultat que es marquen com a força local en els comicis de diumenge? Ja sé que no es pot fer una lectura local del resultat.
Vostè sap que nosaltres hem tingut alt i baixos darrerament, des de les darreres municipals o anteriors estem amb un creixement lent. Seria molt abusarat dir una xifra, jo no diré cap xifra, però nosaltres donaríem per bo el mateix resultat que van treure a les anteriors eleccions, que seria quasi, per això seria quasi doblar el nombre de vots obtinguts a les autonòmiques. Per tant, jo crec que aquest seria un bon resultat. Ara bé, si en traiem menys, però amb aquest traurem menys, ajudem a que el Partit dels Socialistes sigui la primera força a Catalunya, ens donarem per satisfets.
Si s'obrís un escenari en què hi hagués d'haver pactes al Congrés, amb qui se sentiria més còmode pactant? De les altres tres forces estatals, PP, Podem, uh-huh, o Ciutadans?
Oh, vostè sap que amb aquestes coses jo sempre em mullo, que no tinc cap tipus de pèls a la llengua.
Això li pregunto, ja sé que...
Jo, nosaltres ens sentiríem molt més còmodes amb aquelles forces que tenen una tradició progressista i que crec que ens hi podem entendre. I ningú se li escapa, doncs, que el pacte ha volgut, no només per mi, a mi el millor seria intentar governar sols, encara que fos en minoria, perquè això a l'Espanya no hi ha hagut mai un pacte governar en minoria, no? Però ens sentiríem més còmodes en Comú Podem.
En Podem a Catalunya i en Podemos a
l'Estat. I segurament és molt possible que inclús s'obri un escenari en què hagi d'haver-hi tres forces polítiques per poder governar. El que no vol dir que s'integrin en un govern, sinó que hagin de necessitar la suma de vots tres forces polítiques.
Veurem doncs què passa diumenge, veurem quins són els pactes, si és que n'ha d'haver-hi. Pere Soler, portaveu del PSC de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a parlar del programa dels socialistes de cara a diumenge.
Moltes gràcies a tu i a Cugat.cat.
Moltes gràcies i a tots vostès. Els recordem que el cicle d'entrevistes continuarà demà. Serà a torn del Partit Popular amb Álvaro Benejam, número 14 a les llistes per Barcelona, i també portaveu del PP de Sant Cugat. Moltes gràcies i molt bon dia.